les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Després de dècades de dominació romana, l'any 66 després de Crist, els jueus de la província de Judea s'aixecaran en armes en contra de l'imperi que dominava el Mediterrani. La província presentava una realitat social i religiosa molt diversa i bastant inestable. Eren recurrents les guerres civils, els pogroms amb motius religiosos i els enfrontaments entre bandes armades de diferents faccions. Grecs, romans, jueus moderats, jueus radicals, àrabs... La metxa es va encendre amb una pujada d'impostos i va explotar anys després arran d'uns conflictes religiosos entre grecs i jueus. La província de Judea es va armar i fortificar i l'imperi romà, després de patir una estrepitosa derrota a Jerusalem, va enviar-hi un dels personatges més resolutius del moment, Vespasià. En una terra semidesèrtica, repleta de fortificacions ocupades per tropes jueves rebels, i armades fins les dents, les tropes imperials durien a terme campanyes de setge, saquejos i massacres fins que l'any 73 la rebel·lió es donaria per aixafada. Avui, a les portes de Troia, parlarem sobre la primera rebel·lió del poble jueu contra els romans. Benvinguts a la província de Judea. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts, benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui per parlar de la gran revolta jueva contra els romans, i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
Hola, com anem?
Albert, quin impacte tindrà per a la comunitat jueva i per l'imperi romà aquesta revolta de la qual parlarem el dia d'avui?
Doncs, bueno, en primer lloc, un impacte com pot tenir una revolta d'aquestes dimensions és una revolta que dura 6 anys, per tant no estem parlant d'una revolta d'un mes ni d'un any, sinó que estem 6 anys seguits de conflictes, escaramusses, batalles, molts setges, com anirem veient. Per tant, hi ha un gran impacte demogràfic i també econòmic per l'imperi romà, perquè destinen moltíssimes legions, moltíssimes tropes, a la pròpia província de Judea, que veurem que és on té lloc tot aquest moviment. Per altra banda, també tenim el gran impacte, bueno, impacte o demostració, no, de les dinàmiques imperialistes de l'imperi romà, que quan alguna cosa no li funcionava bé, com en aquest cas aquesta comunitat jueva que mai va acabar d'entendre, mai va acabar de saber assimilar, com fa amb moltes altres comunitats, moltes altres cultures i religions, la solució de l'imperi romà és l'extermini, l'aniquilació, la massacre. Veurem que hi ha massacres constants, però massacres d'eliminar homes, dones, nens, avis, eliminar-ho tot per, bueno, per donar un escarment i també per, bueno, per, entre cometes, deixar lapidat el poble jueu. I per altra banda, i una implicació molt més llarg termini, és que durant aquesta gran revolta jueva, quan Tit conquereix la capital, quan conquereix Jerusalem, la capital religiosa, destrueix el temple de Salomó i el destrueix tot, menys un mur, que aquest mur és el famosíssim, no?, el gran edifici religiós dels jueus, que és el mur de les Lamentacions. I en aquesta primera revolta jueva tindrà l'origen tot aquest relat mític i romàntic, no?, de la Terra Promesa, que en el segle XIX es comença a recuperar, i que al segle XX, a mitjans del segle XX, després de la Segona Guerra Mundial, es materialitza, no?, en un estat inventat per molts països occidentals, que és Israel, no? Per tant, el germen, no?, de tot això que passa al segle XX, que avui dia encara hi ha unes grans repercussions en les terres d'Israel i Palestina, té el seu origen precisament en aquesta gran revolta jueva.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life.
Bé, la referència als Monty Python és que no pot faltar.
No, de fet, avui la banda sonora no serà ni My Little Pony ni El Senyor dels Anells, sinó que serà tot fragments de la pel·lícula de la vida de Brian, així que ens ho passarem.
Gràcies per l'anunci, ja ho saben els nostres oients.
Spoiler.
Avui els nostres estimats oients tindran ració de Monty Python. Perfecte, vida de Brian. Quin és el context del programa d'avui, Albert?
Avui ja ho hem avançat una miqueta, no? Parlarem de la gran revolta jueva, que no ens l'hem d'imaginar com un fenomen únic, sinó que el poble jueu, o el poble d'Israel, com el vulguem anomenar, es revolta concretament tres cops contra l'imperi romà. El primer cop, la primera revolta, serà aquesta de la que parlem avui, entre els anys 65 i 73. Veurem que aquesta revolta comença amb l'emperador... No sé si us hi fixeu, però això s'encavalla amb l'any dels quatre emperadors, per tant, per aquesta revolta hi passaran un total de cinc emperadors. No parlarem de tots, òbviament, mencionarem un momentet alguns, però que és un moment també bastant convuls per l'imperi. La segona revolta té lloc entre el 115 i el 117, en aquest cas ja sota el principat de Trajà, un emperador molt més consolidat que no pas els anteriors. I finalment l'última revolta jueva serà sota el principat de l'emperador Adrià, el successor de Trajà, entre els anys 132 i 135. Menciono aquestes tres revoltes perquè veiem que la supressió de la primera revolta de la que parlarem avui sí que és important, sí que es destrueix la ciutat de Jerusalem, Galilea queda incendiada, però veiem com encara hi ha molts reductes de resistència contra el propi imperi romà. Sobretot fer èmfasi en la revolta d'Adrià, la que sufoca Adrià, perquè és aquesta en què s'impulsa la diàspora jueva, en què s'agafa la província de Judea i es fa fora tota la població jueva i es diu que s'han de repartir per diferents punts de l'imperi romà, i serà a partir de llavors que a l'edat mitjana, a l'edat moderna, es trobarem diferents comunitats jueves a diferents pobles, a diferents ciutats, i mai més fins al segle XX, si volem trobar-hi una mínima relació, no? Que ja avancem que aquesta relació és molt efímera, fins al segle XX no tornarà a existir un estat jueu, no? En aquest sentit.
Molt bé, doncs el primer conflicte d'aquests tres que ens has explicat, i com ho farem? Quines fonts ens acostarem a aquest aspecte?
Doncs sobretot, tenim fonts oficials de l'imperi, però sobretot ens hi acostarem a través d'un historiador que és molt interessant, que és una mica controvertit, però escriu moltíssim, que és Flavi Josep, que va viure entre el 37 i el 100, òbviament, després de Crist. Clar, ell originalment s'anomenava Josep ben Maties, per tant, veiem que és un nom purament jueu, però llavors, al final de la seva vida, s'acaba llatinitzant el nom, ja veurem per què, si tenim temps. Clar, és un autor que les seves obres el que fa bàsicament és explicar quina relació hi havia entre el poble jueu i l'imperi romà durant el segle I després de Crist. I a més, utilitzem sobretot aquesta font, òbviament comparant-ho amb arqueologia i altres coses, també parlarem, no?, del llegat i de la cultura material que ens ha deixat tot aquest conflicte. És una font molt interessant per dos motius. Primer, perquè és un personatge que és contemporani. Ell participa a tot això, ell forma part de la revolta jueva, ell està allà quan estan passant les coses. Òbviament, els seus escrits són posteriors a la seva maduresa, quan ja s'ha retirat a Roma. Per una banda és interessant per això, i per altra banda també és interessant perquè participa als dos bàndols. Ell, primer de tot, forma part de la revolta contra els romans, llavors el capturen, després expliquem com passa tot això, i es passa al bàndol dels romans, no? Per tant, entenem que és un personatge que veu la guerra des dels punts de vista, però, clar, això és interessant, però alhora també és molt oportunista, no? Uh-huh. Per tant, és una font contemporània i presencial, però la seva ideologia és una miqueta sospitosa.
Quina és la seva història, doncs?
Bé, Flavi Josep, o Josep ben Maties, no?, des dels seus orígens, formava part d'una família sacerdotal jueva, una família molt benestant, que havia visitat la Roma de Neró per intentar alliberar uns sacerdots que ja estaven capturats allà, no? Neró el tanca a la presó, però la seva dona Popea, que ja la vam mencionar en el programa de l'any dels quatre emperadors, l'allibera, intervé, no?, i ell torna a Judea. Llavors esclata tota la rebel·lió. Ell assumirà un gran lideratge militar, polític, religiós a la regió de Galilea, que és, veurem que és el nord de la província de Judea, i allà es converteix en un gran general. Què passa? Que arriba la gran bèstia de l'aixafament de la revolta, que és Vespasià, que després en parlem una miqueta més, i de seguida Flavi Josep cau capturat en les mans de Vespasià, i ell mateix escriu i ens explica que li va dir: "General, he somiat que vostè serà emperador." O sigui, quan Flavi Josep li diu això, Vespasià, segons les fonts, es queda sorprès i diu: "Ai, doncs mira, a tu et perdonarem, perquè m'ha fet gràcia aquest comentari." Clar, és divertit, no?, que òbviament després Vespasià serà emperador durant 10 anys. A partir d'aquell moment, quan Flavi Josep s'aconsegueix guanyar la simpatia de Vespasià, comença a formar part de tota la campanya de supressió de la revolta, però del bàndol dels romans. Per tant, tenen una persona que coneix molt bé el funcionament, els intríngulis, no?, aquests que hi ha a les famílies jueves, a les castes sacerdotals jueves, etc., i el tenim del bàndol dels romans. Quan Vespasià se'n va cap a Roma per combatre en aquesta revolta de l'any dels quatre emperadors, Flavi Josep es quedarà al costat de Tit, Tit Flavi, el fill de Vespasià, que més tard també serà emperador, i veurem que gràcies a Flavi Josep s'entendran doncs moltíssimes coses, es conquerirà la ciutat de Jerusalem, etc. Finalment, quan s'acaba tota la revolta jueva, Flavi Josep el que fa és retirar-se a Roma. Vespasià li cedeix una domus en la qual ell hi havia residit amb la seva família, i Flavi Josep es retira allà amb una pensió vitalícia, és a dir, un personatge per haver fet de col·laboracionista amb Roma acaba tenint una pensió vitalícia a Roma, en una casa de puta mare, segurament, i és allà quan es llatinitza el nom, no? I de fet es diu Flavi Josep, adoptant el prenomen Flavi, no, que és la família de Vespasià, que és Flavi Vespasià. Aquí és on escriu, no? I a més, aquí és on hem de posar la mira, perquè si escriu en aquest moment és perquè realment ja ha d'escriure una miqueta a favor de Roma, i sobretot per donar les gràcies a la dinastia Flàvia, no?, per haver-li donat aquesta oportunitat, per haver-lo ascendit socialment, etc.
Molt bé, feta aquesta extensa explicació sobre les fonts d'avui, que si es fa és perquè és necessari.
Les fonts, només hem parlat d'una, imagina't.
Imagina't.
Suficient, suficient.
Passem a parlar de la situació de Roma en aquest context. Com estava Roma en aquest moment?
Molt breument, perquè és gairebé la mateixa situació que hi havia quan vam parlar del programa, bueno, en el programa de l'any dels quatre emperadors. És un moment en què les fronteres són estables, és un moment en què l'imperi romà no s'expandeix en cap direcció. De fet, l'última gran conquesta és quan Claudi envaeix el que seria una part d'Anglaterra. Parlem dels emperadors Tiberi i Claudi, només per fer els antecedents, per tant, molt breument, i sobretot després parlem de Neró, que de fet la revolta esclata quan Neró està en el tron imperial, i parlem de Vespasià, que Vespasià sobretot és el personatge, encara no emperador, que és qui es dedica a aixafar de manera molt sistemàtica tota la revolta. Aquesta campanya, no, aquesta revolta, té lloc, o sigui, s'encavalla amb aquest any dels quatre emperadors. És a dir, veiem que és un moment en què Roma és capaç de designar-se en una guerra intestina, una gran guerra entre quatre personatges amb uns exèrcits enormes, dur a terme una campanya d'aniquilació a tota Judea i contenir les fronteres del Rin, d'Escòcia, del Danubi i del Sàhara. Per tant, aquí també ens està demostrant que en aquest moment l'imperi romà està funcionant com ha de funcionar un imperi romà.
I ja hem parlat d'un bàndol, dels romans, parlem de l'altre, dels jueus. No podem dedicar ara molt més temps a explicar a tota la història del poble jueu, però si podem fer 5 cèntims, oi?
Farem 5 cèntims, una mica més llargs, si em permet, Sergio, que l'Imperi Romà, perquè l'Imperi Romà sempre en parlem molt. Primer de tot, retrotreure els oients al programa 128, en què en Sergio, l'Oliver i l'Alberto li dediquen un programa a les peripècies de l'antic poble d'Israel.
Te l'has escoltat?
Me l'he escoltat.
Com hem envellit?
Bastant bé, jo penso que bastant bé. Sí. Tens la veu més sexy ara, Sergio.
Gràcies.
En aquest programa repassa molt més concretament la història de tot el poble jueu o del poble d'Israel, però per fer una miqueta de 5 cèntims. El primer regne d'Israel, o el primer regne jueu, és data més o menys de l'any 1000 abans de Crist. Les primeres referències són anteriors, del 1200, però encara no existeix un regne. També és el moment dels pobles del mar, no? Aquesta època fosca que gairebé no tenim documentació i les restes arqueològiques són, bueno, són molt confuses. Però sabem que el primer regne d'Israel, a vora l'any 1000, és el regne de David o el regne de Salomó. És un regne, però, que té una duració relativament curta, perquè ens trobem que el segle VIII abans de Crist ja comença a estar sotmesa per diferents civilitzacions. Primer, per l'imperi assiri, per l'imperi neobabiloni, per l'imperi persa camèdida, després per l'imperi d'Alexandre i després, com no, per als successors d'Alexandre, no? En aquest cas, per l'imperi selèucida. Al 140 abans de Crist, però, quan els selèucides ja estan molt, molt, molt debilitats, els macabeus, no? Que eren una facció de la població d'aquest territori, fan una revolta, el 140, amb el recolzament, ara ja sí, d'una gran potència, que en aquell moment, ja sortint de les guerres púniques, és la dominant de tot el Mediterrani, de Roma. No? Roma està donant suport, no?, en aquests macabeus que s'estan revoltant contra els selèucides, que eren els seus grans rivals, eren dels seus grans rivals del Mediterrani. A partir de llavors, a partir del 140 més o menys, després de 700 o 800 anys de dominació d'altres civilitzacions, el regne d'Israel és un regne independent, expansionista, ric, també és una posició molt estratègica, ric, expansionista, i a més té un gran aliat, que en aquest cas és Roma.
Has parlat d'independència?
He parlat d'independència, sí, sí.
Durarà molt aquesta independència?
Més que uns quants segons. Sí, sí. Però res, també és una independència. Clar, quan tu ets aliat de Roma, no pots ser independent durant gaire temps, no? En aquest cas, per exemple, la independència del regne d'Israel dura més o menys uns 80 anys. Tot això s'acaba quan l'any 63 Pompeu el Gran, el famós Pompeu, no?, el que s'enfronta a Juli César a les guerres civils, el del triumvirat, etc., el que fa és acabar d'aixafar l'imperi selèucida, d'aquest regne hel·lenístic d'Orient, i aprofita per agafar el regne d'Israel i convertir-ho en un protectorat romà. Què passa, no? El protectorat romà, què vol dir? Vol dir que el regne d'Israel continua tenint reis, però és buit en contingut, no? Roma divideix com vol el regne, crea unes noves províncies dins del propi regne totalment artificials i a la manera romana, etc. En aquest punt, sobretot a partir dels anys 40 abans de Crist, més o menys, és l'època, sota el protectorat romà, òbviament, que comencen a entrar personatges que són els Herodes. I dic els Herodes en plural perquè n'hi existeixen tres. Només parlem del més important, que és Herodes el Gran, i és que precisament el 37 abans de Crist, el regne d'Israel cau en mans, i dic cau en mans perquè hi ha un aixecament, hi ha una revolta, hi ha batalles. Herodes el Gran pren el poder, és un noble pagà, ell és hel·lenístic, és de cultura hel·lenística, es converteix al judaïsme, es casa amb famílies antigues jueves, i amb l'ajuda de Roma, a l'any 37, fa un setge a Jerusalem per prendre la capital, i des de llavors ell es declara rei d'Israel. Veurem que aquest setge del 37 és molt important perquè utilitzarà les mateixes tècniques que utilitza Roma. Herodes el Gran governa durant 30 anys, fins l'any 6 abans de Crist, veient que ens estem acostant ja al 60 després de Crist, i en aquest moment, quan Herodes el Gran, que és un gran rei, no?, molt odiat per la comunitat jueva, però molt estimat per la romana, és un gran col·laboracionista de Roma, August, en aquest moment ja estem parlant de l'imperi, ja no de la república, August agafa el regne d'Israel, deixa de mantenir la condició, elimina la condició de protectorat i ho converteix ja en una província de l'imperi romà, i en aquest cas la província de Judea.
Herodes el Gran, un nom que de ben segur ens sona a tots. Tindrà un paper rellevant per això en el programa d'avui, per entendre del que parlaràs avui?
Sí, molt rellevant, no tant en l'àmbit polític, sinó en l'àmbit constructiu. A part de ser conegut com Herodes el Gran, també és conegut com Herodes el Constructor, per exemple. El seu paper és importantíssim perquè veurem que per culpa o gràcies a les seves grans construccions els romans tindran unes grans dificultats per aixafar les revoltes jueves. Primer de tot, per exemple, el que fa és reconstruir el temple de Salomó i construeix el segon temple de Salomó, no?, que s'acaba de construir el 19 abans de Crist, que és aquest temple tan important de la ciutat de Jerusalem. Veiem, és la part més important, és la part més elevada. És com, entre cometes, una acròpolis de Jerusalem, unes grans muralles, el temple, etc. Fa edificar la fortalesa Antònia, que és una fortalesa, una joia de la poliorcètica hel·lenística, no? Unes torres de 27 metres d'altura, amb muralles enormes, amb fossat, amb cisternes, etc. I una ciutadella també, a la pròpia ciutat de Jerusalem, que es diu el Palau d'Herodes. Això faig, sobretot, faig referència a Jerusalem perquè m'agradaria d'aquí unes setmanes dedicar un programa a la conquesta de Jerusalem i, per tant, entendre una miqueta com eren les seves fortificacions. A part, també funda una ciutat, que és Cesarea Marítima, que des de llavors es convertirà en la capital de la província. És a dir, la capital religiosa dels jueus continuarà sent Jerusalem, però la capital provincial, més administrativa, serà Cesarea Marítima. A part, el que farà a Herodes el Gran és construir tota una sèrie de forts palau, de fortaleses palau, al llarg de tot el territori de Judea. I veurem que això serà un gran problema per les tropes romanes quan hagin d'avançar per territori jueu per anar-lo conquerint. Sobretot quedem-nos amb això, amb aquesta idea que Herodes fa construir grans fortificacions amb cisternes, amb arsenals propis, etc., que els jueus aprofitaran després per prendre'ls i utilitzar-los en contra dels romans.
Doncs ens toca parlar una mica de geografia. Com és aquesta província de Judea?
Aquesta província de Jueva podem dividir-la en tres franges, no? Primer de tot una franja de la costa, que és la zona, potser de les zones més importants, amb ciutats d'un caire més hel·lenístic, grans ciutats amb ports molt importants, un punt clau per dominar les comunicacions. Per altra banda, al centre de la província tenim una dorsal més muntanyosa, que aquí serà una mica un Vietnam, ja veurem fugides, no?, amunt, avall, escaramusses, etc. I la part més oriental és la que junta el Mar Mort amb el riu Jordà i és on hi ha les fronteres amb els àrabs, els nabateus i l'imperi part, no?, que és aquest imperi el que Trajà més tard posarà l'ull. Sobretot fer-nos una idea de la importància estratègica de Judea, perquè al nord té Síria, la província de Síria, que és potser la província més rica de tot l'imperi romà, i al sud té la província d'Egipte, que és tradicionalment el graner de Roma. Per tant, controlar Judea significa controlar Roma. Per això també faran tants esforços per suprimir aquesta revolta. I per últim, perquè els oients es facin una idea, perquè n'anirem parlant al llarg del programa, els romans agafen tot el regne que havia estat el regne d'Israel i el divideixen en quatre províncies. De nord a sud serien Galilea, Samària, Judea i Idumea.
I la població serà molt homogènia, Albert? Ens hem d'imaginar una província habitada només per la comunitat jueva?
No, de fet, és tot el contrari. Vull dir, és una població totalment heterogènia, no? Estem parlant d'una província en què hi haurà una majoria de població jueva, però també hi haurà samaritans de Samària, que estan molt enfrontats amb els jueus, hi ha un despreci mutu bastant fort. Hi ha una gran comunitat grega, perquè no ens oblidem que és una zona que forma molts anys part dels imperis hel·lenístics de primer d'Alexandre, no?, i després dels regnes diàducs, que són aquests els successors d'Alexandre. Per tant, hi ha moltíssima població grega. A part, també tenim àrabs i nabateus, que són provenients bàsicament de l'actual Jordània i Cisjordània. I finalment també comencem a tenir bastanta població romana. Ara bé, ens hem de fer una idea de que tot aquest popurri, no, de cultures i de religions no està entre moltes cometes...
Popurri, tio. Popurri. Un crisol.
Un crisol de civilitzacions aquí.
Aquest terreny que acrisola.
Gràcies. Vale. Per què no escrius els guions, tu?
Acrisola ho he pres aquí, a les portes de Troia. Acrisola.
Alberto?
Alberto.
És que és un poeta. Aquest crisol de civilitzacions que hi ha a la província de Judea només està vigilat, entre moltes cometes, per poques guarnicions. És a dir, és una província, no és una província major, com seria Síria. Per exemple, Síria sabem que té 3 o 4 legions permanents per vigilar. És a dir, que té 15-20.000 legionaris vigilant la província. En canvi, Judea, en aquest polvorí, podríem dir, no?, no hi ha legions permanents per vigilar aquest territori. I passarà el que passarà.
Doncs sí, després del que has explicat, poder no estar en un crisoli, és més aviat un pupurrí, un polvorí.
Si ho veiem, un pupurrí.
Sí, no? Perquè... Molt bé. Doncs, d'aquest tema vols afegir alguna cosa més?
Bueno, bàsicament, que el pupurri aquest de civilització, no, crisol, o diguem-li com vulguem, s'acaba... bueno, ja, després ja ho explicarem després del primer separador, però el punt, potser, en què es radicalitza més tota la situació és a l'any 6, quan es converteix en una província. Quan es converteix en una província és quan es comença a gravar impositivament a la població. I és precisament en aquest moment quan se'ls comença a tocar la butxaca, no? Quan l'imperi romà comença a cobrir impostos. Exacte. No són catalans.
Bueno.
Són en aquest cas...
Ja ho sabem molt bé nosaltres.
apareix un nou grup, no? Flavi Josep els anomena una secta, uns bandolers, uns radicals, que són els zelotes, que el que fan és combinar una espècie de nacionalisme polític molt radical amb un fanatisme religiós també molt radical, no? Que veurem que aquests són els que faran la resistència més dura contra l'imperi romà.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Morros de nutria.
No, no quiero esas mierdas romanas.
¿Por qué no vendes comida normal?
¿Comida normal?
Sí, no esos aperitivos imperialistas.
Yo no tengo la culpa, no soy más que un mandado.
Bueno, dame una de morros de nutria.
Que sean dos.
Dos.
Gracias, Rex.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
¡Vete a la mierda!
¿Qué?
¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular.
Disidente. ¿Puedo entrar en vuestro grupo?
No, fuera.
Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más.
¿Estás seguro?
Claro que sí. Odio a los
bé,
romanos.
Els deixem discutint, aquests senyors. La pel·li ja és ben coneguda. Nosaltres continuem amb lo nostre. Sabem que tenim ara les peces ja ben situades al taulell de joc. Per tant, Alberto, si et sembla...
M'has dit Alberto, Sergio.
Albert, perdó, Albert.
Sergi, d'acord.
Sí. Comencem a desgranar la revolta de què parlem avui. Quina és la relació, quina serà la relació entre Roma i Judea? Albert.
No. Una miqueta el que hem sentit en aquest curt, en aquest petit tall de la vida de Brian, aquest odi que es comença a generar cap als romans que ens estan... bueno, ens estan cobrant uns impostos, que són uns imperialistes, que no ens deixen practicar la nostra religió tranquils, etc. S'ha de dir que els problemes començaran des del començament, perquè quan Roma comença a enviar governadors a Judea, són uns governadors que mai arriben a entendre com funciona Judea, com funciona la població allà. Mai arriben a entendre els jueus, mai arriben a entendre les seves tradicions, la seva cultura, etc. És a dir, des de la fundació com a província imperial, sempre hi ha problemes. Clar, Roma el que està fent és enviar persones estrangeres. No? Per molt que hi hagi un rei d'Israel, no? Un rei de Judea, aquest rei és un col·laboracionista, si volem dir-li així. No? És un rei que treballa per Roma. I a part del rei, hi ha un governador romà, que, per exemple, Ponç Pilat, no? Si en tenim temps en parlarem. Però si haguéssim de desgranar una mica la cronologia d'aquesta desentesa, no? D'aquesta crònica d'una mort anunciada...
Faràs cronologia? En sèrio?
Molt breu, molt breu.
Vigila,
molt breu.
Vigila, que ara no està ben vist,
No?
Cronologia, història...
Ho podem fer en un projecte, si vols.
Seria meravellós,
si vols. Primer de tot, els 6 abans de Crist, que ja hem dit que és quan es converteix en província, apareixen els zelots, i és quan es fa el cens fiscal per començar a cobrar uns impostos més seriosos. Després, el 26 després de Crist, que quan Ponç Pilat arriba, per posar dates concretes, Ponç Pilat arriba com a governador de la província amb una legió, veurem que hi ha uns incidents amb uns estandards. Després del 40 després de Crist, que aquí ens arriba la joia de la corona, que és Calígula, Calígula el que fa, a diferència de molts emperadors, és divinitzar-se en vida. Normalment els emperadors romans sí que són figures sagrades, divines, però sempre la divinització és post-mortem, no? És quan estan morts, llavors se'ls divinitza. Però Calígula diu, doncs jo sóc Déu, ara ja. I com que sóc Déu, hi ha d'haver estàtues meves a tots els temples importants de l'imperi. Per tant, on heu de posar una estàtua a habitants de Judea? Al temple de Salomó. Òbviament, això genera tot de disturbis, matances de jueus cap a ciutadans romans, etc. Però l'any 41, Calígula és assassinat i aquesta estàtua no s'arriba a construir mai. Per tant, encara s'ha salvat. Durant el regnat de Claudi hi ha bastanta tranquil·litat, ja que és amic d'Agripa II, d'Herodes Agripa II, que és el rei de Judea en aquell moment. Però l'any clau podem afirmar que és el 66 després de Crist, que és precisament l'any quan s'inicia aquesta revolta, i és que hi ha uns disturbis a Cesarea, no? Aquesta capital administrativa que havia fundat Herodes, en què els jueus es queixen als romans perquè han vist els grecs fer una cosa inadmissible. I és que davant d'un temple jueu, davant d'una sinagoga, havien sacrificat animals en honor als seus déus pagans. Llavors aquí hi ha un enfrontament al carrer, hi ha assassinats, corre la sang, i és una cosa que Roma, si hagués reaccionat d'una altra manera, potser no hagués passat res, però en aquí, per raro que sembli, Roma diu, jo passo, no faig res. Que hi hagi disturbis, que es matin una mica entre ells i ja es tranquil·litzaran. Què passa? Que això, aquesta revolta contra els... aquest enfrontament entre grecs i jueus s'acaba transformant d'alguna manera, o sigui, s'acaba dirigint la ràbia contra Roma, perquè Roma no està fent res, no està garantint que nosaltres puguem practicar les nostres costums. Tenim els bàrbars aquests grecs que estan sacrificant animals davant de les sinagogues, quan en realitat els culpables de tot això són els dominadors romans, que ens estan cobrant impostos, ens van garantir que podríem practicar la nostra religió, no ho estem podent fer perquè ens estan profanant les terres, i veiem que això comença a escalar cada cop més a una violència cap a Roma.
De tots aquests aspectes cronològicament relatats, t'agradaria destacar-ne algun per la importància que pot tenir pels fets d'avui?
Molt breu, superbreument. A mi, repassant, no, aquesta petita història, em va cridar l'atenció la del 26 després de Crist, de Ponç Pilat. Clar, Ponç Pilat arriba a Cesarea i ell es presenta allà amb una legió, òbviament, no? Això segons Flavi Josep, recordem això sempre. Les legions tenen diferents insígnies, no? Entre elles, sobretot l'àguila, que és l'àguila romana, no? L'ànima de la legió, la signa, que és una insígnia molt més tàctica per a l'hora de batalla, per fer formacions, ordres militars, etc. I finalment la imago, que la imago no és res més que la imatge d'un emperador, és a dir, o un bust de l'emperador dalt d'un estandard, etc. Llavors, el fet de passejar una imago, és a dir, de divinitzar una figura que en realitat per als jueus òbviament no és divina, davant dels temples jueus, no? En el regne que havia estat el regne d'Israel, per als jueus això és un sacrilegi. I es revolten tots i no estan disposats a adorar aquesta imatge. Llavors, Flavi Josep ens explica que el que fa Ponç Pilat és tota la població jueva de Cesarea els posa en una plaça, els rodeja de legionaris armats i els diu, si no adoreu aquesta imatge o si no l'accepteu, us matarem tots aquí ara mateix. I els jueus es veu que es tiren tots al terra alhora i diuen, és que no la podem adorar. Ens sap molt greu, mata'ns, perquè no són capaços. I llavors aquí, Ponç Pilat passa una mica del mateix que en Flavi Josep, diu, bueno, és que aquesta població tan radical, que ho viu tant, jo no els puc matar, per això jo al final els perdono. No? Però com a anècdota, no? I com a escrit de Flavi Josep, ens serveix per entendre una miqueta quina és la situació, perquè Ponç Pilat està flipant, diu, què fa aquesta gent que s'està suïcidant per una estàtua? No? Vull dir, no ho entenen, els governadors no entenen què està passant allà.
Molt bé, doncs ens situem any 66. Recordem que aquesta gran revolta jueva té lloc entre l'any 66 i l'any 73. Mm-hmm. Som al primer any d'aquest conflicte i ens trobem que a Judea comença a haver-hi aixecaments contra els romans, Albert.
Exacte, de fet, són aixecaments... No he captat l'últim.
No, gairebé dic un altre cop Alberto, no sé per què. Fa dies que no el veig i clar...
Ja, és veritat, fa dies que no coincidim els tres. Bé, la sublevació ja hem dit que comença a Cesarea, no? Atacs entre grecs, jueus, hi ha disturbis, Però això s'allarga, òbviament, la violència, com ja hem dit, es dirigeix cap als romans, molts romans morts, jueus romanitzats, és a dir, entre cometes, col·laboracionistes romans, també són assassinats, no? La revolta s'extén fins a Jerusalem, que és, òbviament, la ciutat més important d'aquell moment, una ciutat de, estem parlant de 200.000 habitants, que per l'època és, bueno, més o menys, però és una passada. Roma tenia potser 1 milió, com a molt, d'habitants. Una ciutat de 200.000 li començava, no ombra, però és molt significativa. La guarnició de Jerusalem ha de fugir, juntament amb el rei, que era Herodes Agripa II, no? L'amic de Claudi. I llavors és allà quan comença ja una rebel·lió molt generalitzada per tota Judea. Bandes de zelotes, que són aquests religiosos més radicals, bandolers, sicaris, no? Tot això ho descriu així Flavi Josep, recordem, des d'una visió molt més romanitzada. El que fan aquestes bandes armades és començar a saquejar tots aquests forts, tots aquests palaus, tots els arsenals que havia fet construir Herodes el Gran. I, clar, llavors, Herodes el gran constructor, propicia, no, que la població, o sigui, sense voler-ho, òbviament ja feia anys que estava mort, propicia que la població es pugui armar, que es pugui fortificar i que es pugui defensar dels propis romans. I és aquí, en aquest moment, quan el poble jueu pren les armes contra l'imperi romà dels arsenals d'Herodes el Gran, o de Jerusalem, o de les grans capitals jueves, quan s'inicia aquesta revolta, aquesta gran guerra jueva o aquesta gran revolta jueva.
Per tant, ja tenim una revolta generalitzada a tota la província de Judea. Val? Roma ara sí que no quedarà, es quedarà amb els braços plegats i reaccionarà d'alguna manera, oi?
Exacte. De fet, clar, Neró, quan se l'informa, clar, ella havia decidit no fer res, no? Segurament és molt possible que del primer enfrontament no li haguessin arribat ni notícies. Però, com molt bé dius, hi ha un moment que hi ha una revolta generalitzada. Llavors Neró es veu obligat a actuar, bueno, òbviament que ha d'actuar. Llavors envia el governador de Síria, que en aquell moment és Castigal. A l'octubre del 66, Gessigal reuneix més o menys una legió amb auxiliars, etc. Les fonts ens diuen que reuneix uns 30.000 soldats. Podria ser fiable en aquell moment de l'imperi. També cal tenir en compte que deixa bastanta tropa a Síria, perquè Síria, com hem dit abans, feia frontera, no? Era una limes. Hi havia regnes a l'altre costat que eren enemics de Roma. I llavors el que fa Castigal és dirigir-se des de Síria, des del nord, per la costa, es dirigeix fins a Cesarea, la capital administrativa. És una bona jugada perquè al final controla la costa, que és la zona més important per les comunicacions cap al Mediterrani. I llavors el primer que fa és recuperar el control de la capital provincial. Llavors divideix les seves tropes en dues columnes. Primer una l'envia cap a Galilea, que és la província del nord, que potser és la zona sempre on hi ha els revoltats més radicals, no? Galilea i Judea més al sud. I l'altra columna es dirigeix cap al sud mentre es va acostant cap a Jerusalem, que és la ciutat clau, és la clau d'aquesta revolta.
I molt bé, aquesta columna que es dirigeix cap a Jerusalem, què farà?
Aquesta columna, de fet, és bastant interessant, perquè el que fan és fer un atac directe cap a la ciutat de Jerusalem. Castigal diu, hem d'acabar ràpid això, no? Tinc una legió, jo sóc governador de Síria, com més aviat acabi això i me'n torni cap a casa meva, molt millor. Llavors, Castigal el que fa és atacar directament Jerusalem. No? Veurem que actua molt diferent que Vespasià, perquè Vespasià és un personatge molt més metòdic, molt més calculador, molt més fred, i no anirà a Jerusalem. Ell deixarà Jerusalem, la cirereta, pel final de tot. Castigal diu, va, directe cap a Jerusalem, directe cap a la capital, aixafem la revolta i ja està. Què passa? Primer de tot, o sigui, l'única manera d'assetjar Jerusalem per terra, és a dir, amb artilugis de guerra, amb torres de setge, amb rampes o mariets, és pel nord. I això ja en parlarem més concretament en el programa que farem, no sé quan, però ja el farem. Però és pel nord. I llavors, Castigal el que fa és imitar el que va fer Herodes el 37 abans de Crist. Quan Castigal arriba a les portes nords de Jerusalem, supera una muralla, supera la primera muralla. Jerusalem és una espècie de Minas Tirith, perquè té molts nivells de fortificació. O sigui, com a mínim té, fins a arribar al temple, que és la part més important de la ciutat, té tres nivells de fortificació. I s'han d'anar superant com diferents obstacles per arribar al cor de la ciutat. Capítol 3453. Hòstia, perdó. És que la referència m'ha sortit sol. Kesigal supera aquesta primera muralla sense gaire esforços perquè és una muralla que no s'havia reconstruït del tot, encara des del 37 abans de Crist, i llavors comença a fer el que feien els romans per superar els fossats i les grans muralles, que és una rampa. Molt diferent als setges medievals, no? Els romans molts cops per superar les muralles i els fossats creaven una gran infraestructura de terra amb fonaments de fusta, etc., que és literalment una rampa per anar-se enfilant, superar el fossat i cada cop acostar-se més a la part de dalt de la muralla. Clar, des d'allà es podien utilitzar torres de setge, ariets, es podia saltar directament a la muralla, etc. Quan Kessigal crea aquesta muralla, hi ha tota una sèrie d'intents d'assaltar aquesta part de la ciutat que fracassen tots. Què passa aquí, no? Kessigal decideix, fa uns quants intents d'assaltar la muralla, però al final no li surt bé i decideix no tornar a atacar. Sembla que la primera part, la primera embranzida sí que els ha sortit bé, però s'aturen a la segona muralla. Llavors es queden aquí i Kessigal decideix no fer res més i es queda allà.
És un sí però no, és una mica... I davant d'això, els jueus com s'ho miren, tot això?
Well, els jueus s'ho miren bastant incrèduls. Segons Flavi Josep ens diu que en aquell moment, si Kessigal hagués aprofitat i hagués fet una altra embranzida, doncs hagués conquerit la ciutat de Jerusalem. Però es veu que no se sap ben bé per què, no va decidir no fer-ho, es veia com superat per les circumstàncies, acampat en una ciutat enemiga, amb enemics des de les muralles disparant-te, i el que fa és retirar-se. I es comença a retirar a Jerusalem, no? Una corrua de legionaris circulant a la seva formació de marxa, no? Amb totes les armes de setge, amb tots els equipaments, etc. Clar, la legió desmoralitzada. Estem marxant de la ciutat, sembla que haguem perdut, però és que semblava que portéssim gairebé les de guanyar. Què passa? Clar, els jueus estan flipant. Diu, ole, hem guanyat, hem fet fora una legió romana. No eren els 30.000 sencers, ja hem dit que s'havien dividit en una columna i sempre s'han deixat tropes enrere, però potser han guanyat a 15.000 legionaris formats i equipats. Què fan els jueus? Doncs aprofiten, i surten i els comencen a perseguir. Hi ha una matança. Clar, ens hem d'imaginar els legionaris amb armadures pesades. La marxa legionària és molt constant, però és molt lenta, perquè s'ha de mantenir la formació sempre, si no, no té cap sentit. Els jueus armats de manera lleugera, fustigant-los, disparant-los, se'ns descriuen escenes dels legionaris passant per una vall des dels penya-segats, els jueus disparant fletxes, pedres, de tot, fins al punt que hi ha una matança, no? Se'ns explica que hi ha una matança de 6.000 legionaris. És a dir, que és una gran desfeta. Vull dir, al final, Kessigal aconsegueix fugir fins a Caesarea, però és una gran matança. Però el pitjor de tot no són les tropes romanes mortes, sinó que totes les màquines de setge, totes les armes, totes les provisions que s'estaven emportant els romans, s'ho acaben quedant els jueus. I veurem com aquestes armes de setge, balistes, catapultes, funíbols, etc., seran utilitzades pels jueus per contraatacar els romans que vindran més tard a conquerir la ciutat de Jerusalem. Clar, aquesta derrota dels romans encara anima molt més a la població jueva en aquesta pròpia revolta.
Molt bé, i evidentment Neró tot això s'ho mira molt content a tot el que ha passat, oi?
Super content amb la seva lira, amb la seva arpa, no? Neró no té cap més remei, diu, això ha estat un desastre. He enviat un governador que semblava un tio apte amb una gran tropa, amb 30.000 legionaris no són pocs.
No.
He d'enviar el personatge més incòmode que tinc a la meva cort, que és Vespasià. No, Vespasià és un personatge que ja en vam parlar una miqueta, però és un self-made man a la romana, participa a la conquesta de Britània, és governador de Germània, és un personatge que des del no-res, o sigui, des d'una posició relativament humil pel que arriba a ser, va escalant dins l'exèrcit i es converteix en un personatge que és brutal, no? Passa de no-res i veurem que acaba sent emperador. És un personatge incòmode per això, perquè aglutina moltes lleialtats, té molt poder, etc. I és un personatge que a Neró no li interessa donar-li càrrecs importants, perquè encara guanya més prestigi entre les files romanes. Vespasià en aquell moment té 57 anys, és un personatge que ja és gran, però té moltíssima experiència. I llavors el que fa és enviar-lo cap a la província de Judea, perquè aquest personatge que ha triomfat tantíssim amb solucionar el problema de Judea, perquè només una persona com ell potser serà capaç d'acabar amb la qüestió jueva.
Molt bé, i els jueus aprofiten tota aquesta desfeta romana per, ja ho hem dit, no? S'aixecaran, però estratègicament això ho aprofitaran, perquè clar, aquesta gestió de Neró porta un cert temps.
Sí i no. O sigui, sí que l'aixecament continuarà, òbviament, la rebel·lió continuarà ferma, els forts d'aquests palaus continuaran estant ocupats, la ciutat de Jerusalem està de festa, no? Però hi ha un petit problema, i és que els jueus, en comptes de unir-se i dir, vale, ara hem d'aprofitar per fer més pinya, reunir-nos tots, organitzar un únic exèrcit, etc., el que fan és dividir-se. I el que fan és, per exemple, anomenen governadors territorials, que el governador és alhora també un general, les tropes queden molt dispersades, etc. I això, sobretot, també queda molt influït perquè la revolta té molta força a les províncies de Galilea i Judea, que és la província del nord, però llavors hi ha Samaria, que queda al mig, i llavors hi ha Judea, que queda a sota. Per tant, la rebel·lió queda com dividida en dos, perquè Samaria queda bastant neutral, i llavors tenim Galilea, que és el nucli dur, i Judea, que potser és un altre nucli dur, molt més poblat, però potser una mica menys radical. Per una banda això, hi ha aquesta divisió, però per altra banda els jueus es veuen bastant animats i intenten fer alguna expedició per recuperar places conquerides pels romans. Aquestes expedicions tenen un èxit molt relatiu perquè els romans aguanten molt bé els setges, però bé, bàsicament ens hem d'imaginar intentar capturar enclaus que estan controlats pels romans amb les pròpies màquines de setge que li han capturat a aquest cigal, no?
Molt bé, tenim a Vespasià, ja ho has dit, Neró l'envia a ell, a 57 anys, no és pas Joe Biden, encara
no ho és.
Pot fer aquesta feina.
Però jo penso, és que Vespasià em recorda molt el Joe Biden de Roma.
Podria ser, però aquest té una tasca molt clara, trigarà molt a complir el paper designat, de posar ordre.
Bueno, trigaran els 6 anys que dura la revolta. Clar, però Vespasià, de seguida que és enviat, ell va en pac amb el seu fill Tit, el Tit Flavi. Llavors, Vespasià es dirigeix cap a Síria i Tit Flavi es dirigeix cap a Egipte. Vespasià, des de Síria, agafa dues legions, la cinquena macedònica i la desena fretensi, si volem els noms, perquè està superben documentat això. Clar, està agafant a la meitat de la guarnició de Síria, és a dir, l'anterior, no? En aquest cigal, agafa una sola legió. Vespasià aquí ja va més seriós perquè n'agafa dues. I ell el que fa és dirigir-se un altre cop des de Síria amb les dues legions, resseguint la costa fins a arribar a Caesarea. I a Caesarea recluta el que havia quedat de les legions de Caesigal, que era la dotzena fulminata. Alhora, Tit, des d'Egipte, el que fa és recórrer el camí de la costa també cap al nord per reunir-se amb el seu pare a Caesarea amb una sola legió, que és la cinquena Apollinaris. En aquest moment, el que fan és, en realitat és una jugada mestra, perquè estan anant des del sud i estan anant des del nord i recuperen tot el control absolut de tota la costa. I es reuneixen a Caesarea. Llavors, a l'estiu del 67, ja estem a l'any 67, el que fa Vespasià és marxar sobre Galilea, a Sèforis. A Galilea, Vespasià practicarà unes campanyes brutals, és a dir, conquerirà ciutats, conquerirà pobles, conquerirà fortificacions, i sobretot, el que ens ha de quedar d'aquestes campanyes a Galilea són les grans massacres, perquè Vespasià ha anat allà a sufocar una revolta, no va allà a conquerir la capital i a dir s'ha acabat, va allà a tonyinar i a aixafar el poble jueu.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Frente Popular de Judea, misión oficial.
Oh. ¿Qué hacéis aquí vosotros?
Vamos a secuestrar a la mujer de Pilatos y presentar nuestras reivindicaciones.
¿Nosotros también?
¿Eh?
¿Ese es nuestro plan?
Nosotros llegamos primero.
¿Cómo dices?
Que nosotros lo pensamos primero.
¿Ah, sí?
Sí, señor, hace un par de años.
Bueno. ¿Tenéis ya pensadas las reivindicaciones?
Hombre, claro.
¿Cuáles son?
Ens queden pocs minuts per acabar el programa d'avui. Encara tenim molt material, així que anem per feina. Albert, ho hem deixat amb Vespasià fent de les seves per Galilea. Com serà l'estratègia de Roma?
L'estratègia a Roma, ja ho hem avançat fa un momentet, és intentar aixafar la revolta jueva. És a dir, no volíem fer una maniobra cirúrgica com Cassigal, que era conquerir la ciutat, sinó aixafar. Per això Vespasià, juntament amb Tit, es presenta allà amb, més o menys, segons les fonts, uns 60.000 efectius. És a dir, el doble de les tropes que es portaven ara abans. L'estratègia que vol seguir Vespasià és anar rodejant, aïllant... és a dir, una cosa molt metòdica, molt lenta, és a dir, no tan directa, veurem que s'està un parell d'anys aixafant jueus per Judea, però va molt a poc, molt incisiu, no? Ara, en aquesta ciutat, ui, que hi ha hagut uns quants jueus que han fugit de les muntanyes, vaig a perseguir aquests jueus que han fugit de les muntanyes, ara me'n vaig a la fortalesa del costat. Tot això, primer de tot, per la zona de Galilea, recordem, per la zona del nord. Més tard, el que farà Vespasià serà quan hagi arrasat i incendiat tota Galilea, serà dirigir-se cap a la zona de Samària, no? Aquesta zona que havia quedat una miqueta més neutral. I serà precisament en aquest territori on tindrà lloc el setge de Jotapara. Que el setge de Jotapara...
Perquè és important.
És important perquè apareix el nostre personatge, que és Flavi Josep, que estava allà, resistint.
Aquí està.
Està resistint al setge de Jotapara. A més, Flavi Josep ho relata molt divertit, no? Perquè diu, primer els romans construeixen una rampa i porten un ariet fins a dalt de la rampa per destruir la muralla. Llavors, mentre intenten donar cops a la muralla amb l'ariet, els jueus des de les muralles tiren sacs de palla i matalassos perquè els impactes de l'ariet no siguin forts contra la muralla. Llavors els romans, per evitar això, construeixen una torre per netejar la muralla. Bueno, que és un setge, Flavi Josep s'aconsegueix escapar d'aquest setge, es refugia en una cova, ens explica que en aquesta cova hi havia 40 persones més, i Flavi Josep els convenç que s'han de suïcidar, i aquests 40 jugadors es suïciden, segons, òbviament, la narració de Flavi Josep.
És un flipat, és Flavi Josep, o sigui...
Una miqueta, però bueno...
Però bé, ja està, les fonts són això, també, ja està.
Exacte. I Flavi Josep sobreviu juntament amb un company i s'allista, finalment, amb el... amb les tropes de Vespasià. Veiem que la dinàmica és similar, no? Fortalesa, ciutat, massacre, aniquilació, fortalesa, ciutat, fins que arriba més o menys a finals de l'any 68, que arriba la notícia que Neró s'ha suïcidat.
Ostres.
I llavors és en aquell moment on comença tot l'intrínculis aquest de l'any dels quatre emperadors. Primer de tot, Vespasià no fa res, s'està dirigint ja encara cap al sud, i ha arribat a Judea, però no va a Jerusalem, no va a la capital religiosa, sinó que el que fa és començar a rodejar Jerusalem, conquereix forts, conquereix ciutats, i sobretot el que fa és fundar, construir tot un mantell de fortificacions al voltant de Jerusalem. En aquest moment, quan Vespasià veu que ja té la paella pel mànec 100%, el que fa és retirar-se cap a Roma per imposar-se ell com a emperador en aquest any dels quatre emperadors, i deixa davant de les portes de Jerusalem el seu fill, Tit, al capdavant de les legions, que ja han dit que mínim hi havia uns 60.000 efectius. En aquell precís moment hi ha molt poca resistència jueva, ja només ens queda la capital Jerusalem, la capital religiosa, ens queden un parell de forts, que per exemple Massada, que és un dels setges més mítics de la història de Roma i també de la història dels jueus, i aquí és on ens podrien quedar avui, perquè penso que en aquest moment en què Vespasià fuig, se'n va a resoldre els conflictes de Roma per proclamar-se emperador, que és un personatge que serà 10 anys emperador. I tenim a Jueu plantat a les portes de Jerusalem amb tota la tropa preparada per assetjar la ciutat.
Ho vols deixar aquí? Deixem aquí?
Però voler, és el que hi ha.
És el que hi ha i no tenim més temps, és això. Doncs, estimats amics, estimades amigues, moltíssimes gràcies, Albert Abril.
A tu, moltes gràcies.
Per aquest programa prequela, spin-off de l'any dels quatre emperadors.
A tu, Sergio.
Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana. No sabem si amb una de Rumans, poder sí, poder no, ja sabem que us agrada, però tenim també altres temes molt interessants.
Sempre altres temes.
La gent demana Rumans, i bueno, sí. Fins la setmana que ve, moltes gràcies.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.